Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquest és el so d'una construcció, d'unes obres de construcció, segurament per construir una casa i segurament per fer-ho amb ciment armat. I amb aquesta banda sonora, amb la banda sonora d'una pedrera i d'un camió fabricant ciment, escoltem a Mariano Rajoy preguntat a Onda Cero sobre si hauria de facilitar el retorn de Puigdemont perquè sigui investit president.
Si lo que se pretende es que el gobierno tome alguna decisión que no pueda tomar por no ser su competencia, como todos los referidos a los temas judiciales, yo no voy a entrar en ello. Es decir, aquí hay que respetar lo que es la división de poderes, lo que es el Estado de Derecho, y las decisiones de los jueces son las de los jueces y no las del gobierno. Eso sí que quiero decir que lo voy a dejar muy claro. Por suerte, esto es una democracia con división de poderes.
I ara escoltem a Rajoy preguntat per les acusacions de l'exsecretari del PP valencià d'haver finançat campanyes electorals amb diner negre.
Todas las personas que están en este momento en los tribunales, pues ya no están en el Partido Popular.
Existiendo el caso Púnica, el caso Gürtel, el caso Brugal, el Palma Arena en la época del señor Matas en la Comunidad Balear.
En todos esos casos, la gente que se ha visto involucrada ya no está en el Partido Popular, que es lo que le corresponde hacer al Partido Popular.
¿Mantiene la buena opinión que en su momento expresó sobre Francisco Camps?
El señor Camps ha asumido unas responsabilidades políticas que han sido durísimas y creo que no hace al caso que yo esté hablando de lo que hizo el señor Camps, que ya no está en nuestra fuerza política, hace muchos años.
El señor Camps no es dirigente del PP, pero sí es militante, sigue siendo militante del partido.
Pues será militante, no lo sé, sí, probablemente sí.
¿Ignora usted si el señor Camps milita en el Partido Popular?
Ara Mariano Rajoy preguntat per la bretxa salarial entre homes i dones després que Islàndia obligui a equiparar els sous.
Probablemente el ritmo debería ser más rápido, pero yo confío en que eso sea así. Ahora que el gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas, no me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo.
Ni siquiera diciendo que si una mujer y un hombre hacen lo mismo, deberían cobrar lo mismo.
No nos metamos en eso, demos pasos en la buena dirección, que normalmente es como se resuelven mejor los problemas. Y ya le digo, España es de los países de Europa, los empresarios, ya no digo que sea una cosa del gobierno, que mejor están haciendo las cosas.
No nos metamos en eso. I sobre les porres de l'1 d'octubre i el dispositiu del Mortadelo i Filemón que estan preparant perquè no pugui arribar Carles Puigdemont al Parlament de Catalunya, ell no opina perquè no hi entén de dispositius policials, tot i haver estat ministre de l'Interior. I sobre el fracàs electoral del seu partit va dir: hemos bajado, pero ya subiremos. I així tot. Hi ha una cosa que em va sorprendre de Rajoy, això sí. El president del govern espanyol ja parla de la República Catalana.
Mira, en las últimas elecciones de la República en Cataluña, el resultado entre los partidos independentistas, nacionalistas y los que no lo eran, era exactamente igual que el de las últimas elecciones que se han celebrado. Era exactamente igual.
En fi, ara ja sabem que aquest soroll d'obres que estem escoltant de fons no és per una casa, sinó que és per reforçar una cara ben dura, feta concretament de ciment armat.
Hola, bon dia. Avui ens aixequem amb boires i núvols baixos que seran compactes. Compte a la carretera amb la poca visibilitat. La boira anirà marxant durant el matí, però arribarà més nuvolositat. Temperatures entre els 4 i els 15 graus. Serà entre la nit de divendres a dissabte quan ens creuarà el front i cauran precipitacions. El divendres al matí encara restes de nuvolositat i algun ruixat. A partir de la tarda s'activa el vent de nord, el vent de tramuntana, que farà baixar les temperatures notablement.
Gràcies, Martí. Seguem la previsió del temps com cada matí. Concretament, ara mateix, en Martí deia, tindrem temperatures màximes de 15 graus, les mínimes es situaran als 12. Doncs ara mateix, el termòmetre del nostre estudi marca que la temperatura en aquest moment a les 8 i 4 és de 12 graus positius. Comencem el supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I també amb la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I amb Antoni Celles.
Bon dia.
Amb els que repassem les principals notícies que us explicarem al llarg del programa d'avui en forma de titulars.
L'Ajuntament de Torroella posa en marxa un habitatge social per a casos d'urgència al municipi. És el primer d'aquestes característiques i s'enmarquen les accions que està duent a terme la taula de l'habitatge de la ciutat.
Renovació al PDeCAT de Sant Feliu de Guíxols. La seva portaveu, Dolors Ligero, avança a Ràdio Capital que no es presentarà a les eleccions municipals de l'any que ve. El partit tindrà el nom del candidat o candidata abans de l'estiu.
Pressió veïnal per solucionar el punt negre de l'Estartit. Una petició a Change.org que recull mig miler de signatures per millorar la carretera al tram de la urbanització de les Dunes. El govern assegura a Ràdio Capital que té el compromís de la Generalitat, però tem que el 155 retardi la inversió.
Els Mossos d'Esquadra detenen un conductor a Calonja que gairebé triplicava el màxim d'alcohol permès. Els fets van passar diumenge a la carretera C31, on els agents estaven fent un control de drogues i alcohol. El detingut és un veí de Vall-llobrega de 28 anys.
Neix Indilletres, la fira del llibre de la Bisbal d'Empordà. L'objectiu és promoure la lectura i donar visibilitat a les editorials independents i als seus autors. Es farà el 2 i 3 de juny a la plaça del Castell. La fira també donarà espai a les cultures foranes establertes a la Bisbal.
La policia local de Palafrugell celebra demà la seva diada amb una jornada de portes obertes a la comissaria. L'acte oficial de commemoració, la part més solemne de la diada, tindrà lloc a 6:15 de la tarda. Una hora més tard s'obriran portes per les visites ciutadanes.
I avui entrevistarem la Bàrbara Schmidt, que és portaveu d'IAEDEN Salvem l'Empordà i de la nova plataforma en contra del gasoducte MidCat. El projecte connectarà Espanya amb França i actualment es troba aturat a Hostalric des d'on ha de continuar creuant la demarcació de Girona. Entrem en matèria i anem directament a Sant Feliu de Guíxols. I és que l'any que ve tindrem eleccions municipals, tot i que encara falta molt, entre els partits polítics, qui més qui menys, ja hi té la mirada posada. Aquesta que escoltareu és la Dolors Ligero, que ha estat portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i és al mateix temps el grup a l'oposició.
No crec. Nosaltres estem treballant per una renovació important a l'equip tenim molta gent que està treballant amb nosaltres i entenem que hi ha d'haver-hi una renovació.
Ja ho sentiu, el PDeCAT treballa per fer llistes i Ràdio Capital us avança que a Sant Feliu de Guíxols hi haurà una renovació important amb nou candidat o candidata. Els detalls d'aquesta notícia els explica Antoni Celles.
La mateixa Dolors Ligero ha explicat en una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital la seva decisió de no presentar-se a les eleccions municipals. Segons diu, ara és moment de renovació i de posar cares noves a la llista del PDeCAT. A la pregunta de si ja tenen candidat o candidata, respon.
Encara és molt aviat. Però bueno, jo crec que aquest estiu ja podrem parlar de candidats.
Al marge d'això, la portaveu del PDeCAT a Sant Feliu de Guíxols insisteix a demanar que Esquerra surti del govern, que integra amb Junts per Sant Feliu i el PSC, perquè la situació política nacional amb el 155 fa insostenible aquests pactes. D'altra banda, Dolors Ligero també s'ha referit al futur aparcament soterrat de la Corxera. El seu grup es va abstenir en la votació i Ligero insisteix a criticar el projecte perquè suposa eliminar places d'aparcament que ja existeixen i per les contraprestacions a l'empresa adjudicatària.
El que sí que parla és de les places de la Corxera, que són 220, parla de 38 places de la Barana Mar, que sembla que desapareixen, 53 de la zona blava del passeig, que també desapareixen, i la 115 de la plaça de l'Horta d'en Palaí, que aquesta sembla que l'Ajuntament definitivament no té intenció de tornar a llogar. Ja només sumant aquestes, ja tenim 467 places, que ja ara tenim, i després desapareixeran a canvi d'aquestes 598.
L'acord preveu que tota la gestió de la zona blava de la ciutat i l'altre aparcament situat al Mercat del Poble passaran a mans de l'empresa que guanya el concurs públic per al pàrquing de la Corxera. El PDeCAT defensa com a proposta alternativa un aparcament sota el passeig. Sosté que seria més rendible, que atrauria demanda hotelera i usuaris d'embarcacions esportives.
Gràcies, Toni. Són les 8 del matí i 9 minuts. I a aquesta hora saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Molt bon dia.
Fem per saltar cap a Torroella de Montgrí.
Supermatí, a Ràdio Capital.
L'Ajuntament de Torroella incorpora el seu primer habitatge per fer servir en casos d'emergència quan una família es quedi sense casa. Fins ara ja en tenia un, que era cedit per la Generalitat. Servirà per mirar de resoldre una situació que l'Ajuntament admet que és greu. Però volem saber on està situat aquest pis social, Dani.
Doncs al carrer Hospital número 5 de Torroella. L'objectiu és que pugui allotjar durant un temps curt persones que han estat desnonades i es troben al carrer. L'administració local, els ajuntaments, són els primers que atenen aquestes situacions. La regidora d'Habitatge torroellenca, Sandra Bartomeus, explica quan es posarà en marxa el pis.
Ara mateix estan en fase d'obres i es preveu que estigui acabat aproximadament en un mes. Si pensa que, o sigui, de gent ja en tenim.
I també ens explica que ja hi ha gent que podria entrar a fer servir el pis.
Ja en tenim, ja fa temps que en tenim i malauradament sabem que en tindrem. I hi ha casos des de gent que, no sé, més aviat a temporada d'estiu, doncs detectem que volen dormir al carrer i ho evitem. I com que no tenim pis en propietat, el que fem és que els reallotgem amb algun hostal o pensió. I llavors hi ha casos de desnonaments de famílies, d'habitatges.
I ens interessem també per saber quant de temps hi poden estar aquestes famílies en aquest pis, Dani.
La regidora no ens ha pogut donar un nombre de dies exacte, però ha deixat clar que no és un habitatge de llarga durada.
No és un habitatge per tenir-lo per el que et dic, perquè hi visqui a llarga durada una família, però és com una zona de pas fins a obtenir un habitatge social dels que anem gestionant. La durada és que potser, clar, depèn de quan tinguem, perquè costa molt, ens està costant moltíssim trobar habitatge social, com a tots els com anem veient a tots els ajuntaments.
Demà us parlarem de la taula de coordinació pel dret a l'habitatge de Torroella i us explicarem què pensen les entitats de com s'està gestionant l'habitatge social al municipi.
Per cert, que saludem la gent que s'acaba d'incorporar en aquest programa a través d'internet, que ens consta que n'hi ha molta i ja se sap que a la taula d'en Bernat qui no hi és no hi ha comptat. Doncs bon dia tingueu. No marxem de Torroella, anem de Torroella a l'Estartit, perquè hi ha una important pressió veïnal per solucionar el punt negre que hi ha a l'Estartit. Una petició a Change.org ha recollit més de mig miler de signatures en menys d'una setmana per millorar la carretera de l'Estartit en el punt de la urbanització Les Dunes. Aquesta via és un dels punts negres de la xarxa viària a les comarques de Girona. El govern assegura a Ràdio Capital que ha arrencat el compromís de la Generalitat, però tem que l'aplicació de l'article 155 enfreni la inversió de David Parreño.
Els usuaris asseguren que estan farts d'accidents en aquest tram. Demanen una línia contínua al trencant de Les Dunes i reforçar la senyalització. Alguns signants recorden que l'accés és perillós i reclamen una rotonda o un carril per entrar a la urbanització. El programa Eurorap considera que és un lloc de risc perquè és una recta llarga i estreta i a l'estiu hi ha molt de trànsit. En molts punts, la carretera obliga els cotxes a aturar-se al mig de la via per girar cap a un costat perquè no hi ha rotondes. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, el Servei de Carreteres ha elaborat un projecte integral per la via de l'Estartit per marcar una línia contínua. La Generalitat també ha de definir si construeix una carretera o obre un carril d'accés a la urbanització de Les Dunes, encara que l'article 155 podria endarrerir aquest projecte. El govern municipal reconeix que aquest punt és un dels més conflictius juntament amb la zona del Mas Marquès. Jordi Colomies, el regidor d'Urbanisme.
El que nosaltres hem demanat és una actuació immediata que sigui posar-hi una contínua perquè els cotxes no puguin avançar i senyalització de limitar la velocitat. I després que només es pugui entrar i sortir des de Les Dunes, però que no es pugui avançar. I la següent solució serà la que està treballant Carreteres, que no sabem si acabarà amb un tercer carril o bé amb una rotonda.
Les 8 del matí, 14 minuts. No deixem encara l'àmbit de la seguretat viària. De fet, seguim parlant-ne ara en clau de successos. I és que els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor a Calonge que gairebé triplicava el màxim d'alcohol permès, la taxa màxima d'alcohol permesa. Els fets van succeir aquest diumenge a la carretera C31, on els agents estaven fent un control de drogues i alcohol. El detingut és un veí de Vall-llobrega que té 28 anys.
Cap a 3:15 de la matinada, els Mossos van aturar un vehicle i van veure que el conductor podria anar sota els efectes de l'alcohol. En fer la prova, els agents van comprovar que l'home va donar un resultat positiu de 0,7 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat. Això gairebé és 3 vegades més del permès. El detingut va quedar en llibertat després de declarar dependències policials i haurà de comparèixer al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
I va semblar que l'havien deixat en llibertat amb un xupito. Això últim no és cert, eh?
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart i un minut de 9 del matí. La policia local de Palafrugell celebrarà demà la seva diada amb una jornada de portes obertes a la comissaria. L'acte oficial de la commemoració, la part més solemne de la diada, tindrà lloc a 6:15 de la tarda i les visites es podran realitzar a partir de 6:45 del vespre. Paula Boira.
És el primer cop que la diada de la policia local es celebra amb aquest format. L'objectiu, obrir-se a la ciutadania i mostrar-se com un cos més proper als ciutadans. Sens dubte, serà una oportunitat perquè els palafrugellencs coneguin, de primera mà, la tasca diària que du a terme el cos de policia, així com les instal·lacions on aquestes es realitzen. Aquesta és, com cada any, la cita ideal per reconèixer i posar en valor la tasca del cos de seguretat local, com així ho demostra la presència de l'alcalde del municipi, Josep Piferrer, i del regidor de Seguretat i Civisme, Xavier Junama, a l'acte de divendres.
I a la Bisbal hi neix Indilletres, és la fira del llibre de la Bisbal d'Empordà. Una fira que dedicarà cada any un espai a una de les nombroses cultures estrangeres que hi ha representades al país. El primer any, la cultura convidada serà la cultura romanesa. Alba Lejide.
Indilletres neix com un espai per promoure la lectura i donar visibilitat a les editorials catalanes independents i als autors, tant del territori com de fora, que editen. Se celebrarà els dies 2 i 3 de juny a la plaça del Castell de la Bisbal i durant aquell cap de setmana s'organitzaran taules rodones, conferències, debats, presentacions de llibres i concerts. A més, es farà un incís especial per al primer premi Empordà Novel·la, que s'haurà fet públic per Sant Jordi.
Setmana bisbalenca, aquesta Ràdio Capital. Portem tota la setmana parlant del poble. Avui parlem en un altre ordre de coses, ja no parlem de temes d'urbanisme, sinó parlem d'aquesta fira del llibre, però seguirem parlant de la Bisbal, perquè ja us avancem ara en aquest moment. Aquest dissabte enregistrarem el proper capítol del programa Govern i Oposició, que Ràdio Capital emetem en format àudio i també en format vídeo a través de diferents xarxes socials. L'enregistrarem, dèiem, a la Bisbal i tindrem asseguts en aquella taula a l'alcalde de la Bisbal, en Lluís Saix, i també el cap de l'oposició, l'Òscar Aparicio. Ara em sortia Jordi Aparicio, fixa't, l'Òscar. Un quart i 3 minuts de nou. Per la següent notícia, saludem en Gerard Escat. Gerard, bon dia.
Bon dia a tothom.
Parlem d'enoturisme. 10 professionals de l'enoturisme de la Costa Brava han viatjat a Jerez per conèixer de primera mà la ruta del vi i del brandi del Marco de Jerez a Cádiz. Això és a Cádiz, Gerard.
El destí ha estat escollit seguint el reconeixement per part de l'Associació Espanyola de Ciutats del Vi com la primera destinació enoturística de l'estat espanyol. La ruta va ser reconeguda l'any 2016 i inclou 7 cellers i museus temàtics. Actualment, la ruta del vi D.O. Empordà ocupa la 7a posició dins del rànquing, situant-se per sobre de Ries Baixes i Somontano. El nombre de visitants anualment a la ruta del vi D.O. Empordà és de més de 110.000 visitants. El viatge s'organitza des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona amb l'objectiu de millorar l'eficiència i la competitivitat turística.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa.
casa teva.
8 del matí, 20 minuts. I a aquesta hora del matí us expliquem que hi ha pressió de les entitats ecologistes en contra el gasoducte Midcat. El projecte connectarà Espanya amb França i actualment es troba aturat a Hostalric, des d'on ha de continuar creuant la província. La Diputació de Girona ha aprovat aquesta setmana una moció per rebutjar el projecte. I per parlar d'aquest projecte i conèixer-lo amb una mica més de profunditat, saludem la Bàrbara Schmidt, que és la portaveu d'IAEDEN, Salvem l'Empordà, i de la nova, que és la nova, que és una de les plataformes que estan en contra, ja ho direm bé això, que estan en contra de aquest gasoducte Midcat. Bàrbara Schmidt, bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, expliqui'ns una mica en què consisteix aquesta obra, aquesta infraestructura, aquest gasoducte Midcat que està aturat a Hostalric per la, tota la gent que pugui no conèixer-lo.
Sí, és una mega infraestructura de gas que connectarà, com tu has dit, l'estat espanyol amb França. És un gasoducte de 311 quilòmetres de llargada, bueno, el projecte aquest, que connectarà després amb trams ja existents, un tub d'un metre de diàmetre, i això, evidentment, va superar. Això pot fer pensar que l'impacte d'aquesta obra i d'aquesta infraestructura no és gaire greu, però només convido a tothom de mirar les obres que es van fer de Martorell a Hostalric l'any 2010, i com encara es veu una cicatriu que travessa el territori.
Uh-huh.
Bàsicament es tracta d'una infraestructura, nosaltres li diguem que és un projecte cosí germà de la MAS, de la línia de molt alta tensió, però amb gas. És una autopista elèctrica, energètica, el territori no es beneficiarà de res d'aquesta infraestructura, i de moment també la tramitació per part del govern espanyol s'està fent de la mateixa manera que l'AMAT, amb total, bueno, sense participació ciutadana i amb una tramitació molt poc transparent.
Senyor Smith, qui és l'impulsor d'aquest gasoducte? Qui hi ha al darrere?
Hi ha al darrere, hi ha en gas per la banda espanyola i TGF per la part francesa. A la França, de fet, el projecte no es diu MIT, es diu STEP ara. Són coses que, bueno, noms de projectes que, com que ho fan per trams, tenen diferents noms. La Unió Europea també és un promotor perquè vol finançar amb molts diners públics aquest projecte. Hi ha és un dels projectes d'interès comunitari que està en una llista per aprovar encara, i vol invertir 480 milions d'euros en aquest projecte. I l'estat espanyol hi és més interessat que l'estat francès, s'ha de dir.
Quan es parlen de les conseqüències que té la construcció d'aquest gasoducte, vostè ha parlat fa un moment que encara es pot veure la cicatriu que ha deixat el seu pas pel Vallès. Expliqui'ns com és aquesta cicatriu. Què és el que es pot veure? Què és el que és visible? Què és el que fa que es malmeti el territori?
Sí, per les obres s'obre una franja de 30 metres pel territori, travessant camps, boscos, rieres...
Perdó, de 30 metres, de 30 metres d'ample? O de
30 metres d'ample per posar aquest tub d'un metre de diàmetre sota terra. Sí.
I per què és tan gran la franja? Una franja de 30 metres per posar un tub d'un metre?
Bueno, jo no soc tècnica, m'imagino que per arribar-hi, per portar-hi les peces del tub, per arribar a la fundària, no sé, és 30 metres, això es pot veure allà al Vallès. No es fa amb gaires miraments, perquè normalment els projectes es fan des de lluny sense conèixer el territori, i llavors els tècnics que arriben amb les màquines, bueno, nosaltres això, els companys del Vallès ens ho han explicat, que que es troben pendents importants, es troben barrieres que s'han de creuar, i es fa, bueno, en el cas del Vallès, el creuament de rieres i rius es va fer fins i tot sense permisos de l'ACA. Però aquest, per tant, és important que ens conscienciem que no perquè sigui soterrat l'impacte ambiental no sigui greu. Però hi ha moltes altres raons perquè nosaltres pensem que ja no s'hauria d'invertir ni un euro més de diners públics en aquest tipus d'infraestructures.
Sobre aquesta infraestructura, al final és per transportar gas, se suposa que és per abaratir els costos de gas que arriben, en aquest cas, a l'estat espanyol via marítima, gas provinent, per exemple, d'Algèria, que és on hauria d'acabar desembocant aquest gasoducte. Escolti, quina és l'alternativa? Quina és l'alternativa plantejarien vostès a la construcció d'un gasoducte d'aquest tipus?
Evidentment, les energies renovables. Invertir tots aquests diners en energies renovables en lloc de continuar amb el model de combustibles fòssils, perquè recordem que tot i que se'n diu gas natural de natural, bueno, de sostenible no té res, consisteix en més d'un 80% de gas metà, que és molt més agressiu encara que el CO2, i per tant contribueix molt és un gas d'efecte hivernacle i contribueix al canvi climàtic. Per tant, el gas natural sona molt bé, però no és així. El gas provinent del Magreb, d'Algèria sobretot, i altres països del sud, diguéssim, també contribueixen al model extractivista, que estem acostumats, estem exportant els impactes ambientals de l'extracció a altres països, perquè Algèria, el gas, ara mateix s'extrau pel fracking, que nosaltres aquí no volem, a França està prohibit,
sí.
Però comprem el gas a Algèria. El projecte està previst, segons l'estat espanyol, previst per poder portar gas cap al nord. L'altre dia en una reunió amb companys de la banda francesa ens va sorprendre perquè es veu que l'empresa francesa els diu que és per solidaritat amb Espanya, que a Espanya falta gas, per tant s'ha de portar gas del nord al sud, però ja comencem un altre cop amb les mentides i les contradiccions per part dels que defensen aquest projecte.
Sí, ara li anava a dir, hi ha també mobilitzacions a la zona de la Catalunya Nord contra la construcció d'aquest gasoducte, que aquí es diu Midcat, allà es diu Midcat Step. Sobre això li volia preguntar, vostès, com a Salvem l'Empordà, òbviament són contraris a aquesta construcció, hi han diverses entitats, no sé si hi ha alguna espècie de taula o algun procés pel qual totes les entitats i institucions que puguin estar-ne en contra s'articulin i es posin d'acord a l'hora d'emprendre accions.
Sí, nosaltres de fet com a IAEN ens movem dins la plataforma Resposta al Midcat, que és una plataforma de la Catalunya Sud, diguéssim, de diverses entitats. Hi ha els naturalistes de Girona, també hi ha estudiants de la Universitat de Girona, i altres entitats. Hi ha un manifest que persones o entitats s'hi poden adherir. Nosaltres estem movent les mocions que, com has dit, la que es va... que ha aprovat la Diputació aquesta setmana, que la setmana passada també va aprovar l'Ajuntament de Girona, i al desembre hi ha el Consell Comarcal de la Selva, també. Tot això es pot trobar en una pàgina web que es diu gasoducte.blogspot.com o també a través del Facebook de la plataforma, a través del Midcat. I també la gent, també estem buscant evidentment activistes, gent voluntària que vulgui ajudar-nos en aquesta lluita, i es poden posar en contacte amb nosaltres també aquí, els informem de les reunions que fem i les accions que fem.
Escolti, sobre aquestes accions, recordem que en el procés de protesta per la construcció de la línia de molt alta tensió, de la MAT, precisament l'entitat de la que vostè és portaveu, Salvem l'Empordà, al final ha estat sancionada, si no recordo malament, ara crec que era amb 15.000 euros, i Salvem l'Empordà ara demana empara a Europa per no haver de fer front a aquesta sanció. Això és així? 17.000 euros, 17.600 euros.
Sí, de fet, ja les hem pagat quasi totes. Falta, aquests 17.000 euros eren per quatre judicis diferents. Tres ja estan pagats, el quart encara estem esperant la taxació, perquè no sabem quan, quan puja encara. Sí, el que volem demanar des de la plataforma, en aquest cas no a la MAT, que hi som...
Sí, hem saltat de tema, eh?
Sí, sí. El que volem demanar a Europa és que estudiï aquesta, no, aquesta manera de funcionar la justícia espanyola, que les entitats sense ànim de lucre han de pagar taxes i fins i tot es poden condemnar a pagar les costes judicials quan, amb uns processos administratius, vull dir que estem, no són processos privats, judicis privats, sinó que estem demanant a l'administració pública. Sí, això estem estudiant de com fer-ho arribar a Europa.
En qualsevol cas, el que sí heu fet ja és, com deia fa un moment, fer front a algunes d'aquestes sancions imposades o aquests pagaments. Tinc entès que ja com a plataforma vau recaptar 19.000 euros dels 17.000 que necessitàveu, per tant, la resposta de la gent ha estat positiva.
Sí, això va ser una campanya increïble l'estiu passat, encara m'emociona quan hi penso. Sí, vam fer una crida quan ens van quan vam saber i reaccionar a la notícia d'aquestes condemnes a pagar les costes. Vam fer una crida pública, vam demanar a tothom d'ajudar-nos a fer-li front i en tres dies vam recollir 19.000 euros. I clar, això ens permet pagar-ho i seguir endavant com a entitat.
Senyora Smith, per acabar, recordem una altra vegada aquest web del qual ens ha parlat, des del que es pot consultar quin és l'estat d'aquesta plataforma que suposa la construcció d'aquest gasoducte del que parlàvem.
Sí, és gasoducte.blogspot.com o si poses al buscador gasoducte Midcat.
Escolti, compren un domini que val 10 euros, home, compren un domini que sigui no el gasoducte i ja està. Què vol dir això del blogspot.com?
Bueno, aquest és un domini que ha reaprofitat de la campanya que va fer del Vallès.
Ja ho veig, ja.
L'any 2010, sí, sí.
Però, home, un domini redirigit cap allà, que val dos duros, i almenys hem de donar una adreça més difícil de memoritzar, home.
Bueno, ja et dic, el buscador, si poses gasoducte Midcat, de seguida surt.
En qualsevol cas, en la notícia que publiquem al nostre web sobre aquesta entrevista, també posarem aquesta adreça per qui tingui interès en visitar-la. Bàrbara Smith, portaveu de Salvem l'Empordà, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia i sort. Passen dos minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I per tancar el bloc dedicat a la informació local, un apunt per l'actualitat esportiva amb l'Alba Cabrera. El Club Patí Bisbalenc competirà al 20è Campionat Territorial de Xous de Patinatge Artístic. Les patinadores representaran el xou Cosits, a la categoria de xou petit en la competició elit de les comarques de Girona-Alba.
Abans de la 20a edició del Campionat Territorial de Xous de Patinatge Artístic, les patinadores del Bisbalenc van aconseguir amb el xou Cosits la primera plaça al Campionat de Promoció de Xous, celebrat el passat novembre a la localitat tarragonina de Riudoms. El Bisbalenc anirà aquest cap de setmana a Girona per ballar sobre rodes amb els millors equips de xou petit de la província. Dissabte 28 de gener a 4:45 el Club Patí Bisbalenc competirà en la modalitat de xou petit al 20è Campionat de Xous de Patinatge Artístic gironí.
Gràcies, Alba. I en format més breu, repassem algunes de les notícies més destacades de l'actualitat general amb l'Alba Lejide.
Supermatí.
Ricardo Costa reconeix el finançament en negre de les campanyes del PP valencià i que Francisco Camps prenia les decisions. L'ex número 2 del partit declara que part dels actes es van pagar a través d'aportacions dels empresaris que tenien adjudicacions amb la Generalitat Valenciana. Alba.
Quiero decirle que los actos se pagaban de dos formas. En primer lugar,
con la subvención electoral que todos los partidos con representación parlamentaria en las Cortes Valencianas recibían en función de sus votos y escaños en las elecciones anteriores. Y en el caso del Partido Popular, con aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el gobierno valenciano.
Costa ha fet aquestes afirmacions durant la seva declaració judicial a l'Audiència Nacional en el marc del judici sobre el presumpte finançament il·legal del PP valencià, peça separada del cas Gürtel. En el marc d'aquesta declaració, l'ex número 2 del partit ha dit que les decisions més importants sobre la campanya electoral les prenia el president del partit, Francisco Camps, en aquell moment president de la Generalitat Valenciana, amb un equip al capdavant del qual estava l'ex vicepresident Vicente Rambla. Així mateix, Costa ha declarat que la decisió que els actes electorals els organitzés la empresa Orange Market de l'entramat Gürtel correspon a Francisco Camps.
I precisament aquesta notícia ens porta a fer una reflexió, un comentari d'opinió que en el dia d'avui ens arriba de la mà, o millor dit de la veu, del nostre editor en cap, Antoni Sellas.
Escric aquest comentari a mitja tarda del 24 de gener. Avui és la festivitat de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. Nascut el 1567 al ducat de Savoia, primogènit d'una família noble, Francesc de Sales va ser reconegut per la seva escriptura, però també pel seu tarannà proper, senzill i amable. Se'l considera el primer gran escriptor cristià des dels apòstols i per això el 1923 va ser instituït com a patró de tots els que exerceixen l'ofici de comunicadors i dels periodistes. De finals del segle XVI, quan tenia permissió refutar les tesis calvinistes a la zona de Chablais, s'atribueix a Francesc de Sales aquesta frase: «Jo he repetit ben sovint que la millor manera de predicar els heretges és l'amor, encara sense dir una sola paraula de refutació contra les seves doctrines». Aquesta aproximació a l'altre enllaça amb la perspectiva del periodista, escriptor i assagista polonès Richard Kapuściński, reconegut pels seus reportatges i per les reflexions sobre l'ofici de periodista, tot i que ell mateix no és una figura exempta de controvèrsies i clarobscurs. Apunto només alguns extractes d'un dels seus llibres de més difusió, «Els cínics no serveixen per a aquest ofici», diu Kapuściński. «La font principal del nostre coneixement periodístic són els altres. No hi ha periodisme possible al marge de la relació amb altres éssers humans. Les males persones no poden ser bons periodistes. Les noves tecnologies faciliten la nostra feina, però no ocupen el seu lloc. Els problemes de la nostra professió es mantenen inalterables. Els diaris es pot manipular segons allò que es tria a la portada, segons el titular i l'espai que es dedica a un fet determinat. A la premsa, a la ràdio i a la televisió hi ha moltes maneres de manipular les notícies, sense mentir. Són només una mostra, n'hi ha moltes més. Mentre ho escric, el rellotge marca 6:15 de la tarda. A aquesta hora és prou clar que la notícia del dia és la confessió de l'exsecretari general del Partit Popular de València, Ricardo Costa, sobre el finançament il·legal del partit. Faig una ullada a les portades dels digitals i confirmo la previsió. En força mitjans espanyols és un titular de segona, darrere uns quants més, poc destacat i amb les paraules molt estudiades. Com diria aquell, no hace falta decir nada más.
Doncs no hace falta decir nada más, però nosaltres ho posarem en portada les vegades que faci falta.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I tornem al resum informatiu. La Guàrdia Civil abandona la seu d'Òmnium després d'11 hores i s'emporta una còpia del correu electrònic de Jordi Cuixart. El cos policial també va entrar a la seu de l'ANC i a la del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Alba.
Després que la Guàrdia Civil hagi marxat de la seu d'Òmnium amb els correus electrònics de Jordi Cuixart, l'entitat ha difós un comunicat a través de les xarxes socials en què afirmen que no tenen res a amagar i recorden, a més, que són gent de pau que treballa per la cultura, la llengua, l'educació, la cohesió social i els drets civils.
I centenars de persones es concentren contra la repressió davant les delegacions del govern espanyol a Catalunya. Hi ha hagut protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i també a Girona.
En la convocatòria difosa a través de les xarxes socials, el Comitè de Defensa de la República recordava ahir que va fer 100 dies que el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, són a la presó. També es va aprofitar per criticar els escorcolls a les seus d'Òmnium, l'ANC i el CTTI.
I el president del Parlament es reuneix, Roger Torrent, es reuneix amb Carles Puigdemont a Brussel·les i assegura que convé que hi hagi ràpid un govern efectiu i que pugui treballar des del minut 1. El candidat de Junts per Catalunya exigeix a Mariano Rajoy que retiri tots els elements que impedeixen la seva presència a la investidura i avisa que no acceptarà el xantatge del 155.
Hem parlat amb el president i jo li he transmès que el que convé al país i el que jo contribuiré a intentar provocar és que hi hagi un govern el més ràpidament possible, un govern efectiu, un govern que pugui treballar des del minut 1 i que així recuperem les institucions.
En declaracions a la premsa després de la trobada, Torrent ha insistit que la seva voluntat és afrontar el debat d'investidura amb total normalitat democràtica i que manté Puigdemont com a candidat oficial. Per la seva part, Puigdemont també ha volgut fer declaracions per reiterar la seva exigència al govern espanyol perquè retiri tots els elements que impedeixen la seva presència a la investidura. Igualment, ha volgut avisar que no acceptarà el xantatge del 155.
Gràcies, Alba. D'aquí 5 minuts seran 3 quarts de 9.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
8:41, anem al cinema. I el nostre home de cinema és l'Ignasi Arbat, el que saludem efusivament. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Doncs molt bé.
Bueno.
Amb els Oscars ja a la butxaca.
Amb els Oscars a punt, eh? Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Tens alguna porra tu o no?
Ostres, bé, jo aposto o que de guanyarà Dunkerque de Christopher Nolan o La forma de l'aigua de Guillermo del Toro. Jo
crec que saps que no he vist Dunkerque, sóc superfan de Christopher Nolan i no he vist Dunkerque.
Ostres, doncs és un fallo, ja t'ho dic, perquè aquesta pel·lícula, encara que la vegis a casa...
Veus? Mira, un fallo.
Sí, 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 sí. Encara que la vegis a casa no serà el mateix que veure-la al cinema.
Ja. A més, vull anar a Barcelona al Fenomen a veure-la.
Ah, ostres, doncs allà estarà molt bé, perquè és un gran cinema, el Fenomen.
Ja, per això.
És una pel·lícula més que d'història, de guió i de tot això, és una pel·lícula més de sensacions. És a dir, tot el que et planteja Nolan, la seva posada en escena, la música, sobretot, l'atmosfera... és una pel·lícula sensitiva.
La música que també la deu haver fet en Hans Zimmer, també, no?
Sí, correcte, sí, sí. El que passa que La forma de l'aigua és una pel·lícula més rodona perquè té de tot, no? És a dir, la de Nolan és més experimental, és un experiment, si tu vols, i l'altra és més un punt clàssic, i per mi, ja ho vaig dir-ho, quan va arribar a Sitges, és la millor pel·lícula que ha fet el Guillermo del Toro fins al dia d'avui.
Molt bé, doncs veurem aviam com es desenvolupen els Oscars i escolta, no sé si és el tema del que parlareu avui, el Ningú no és perfecte.
Serà un dels temes, però avui principalment entrevistem el Javier J. Valencia, que és un escriptor i que a més porta un blog que es diu El Pájaro Burlón, que parla de cinema, sèries, i amb ell parlarem de la tercera temporada de Twin Peaks, perquè ha escrit dos llibres de Twin Peaks, n'està preparant un tercer, i analitzarem amb ell les diferents teories i intentarem desxifrar l'univers de David Lynch.
Perfecte, doncs estarem pendents del Ningú no és perfecte, que Ràdio Capital s'emet avui a partir de les 10 del vespre i el podeu recuperar sempre que vulgueu a través de radiocapital.cat. Escolta, i anem a les sales, anem a la cartellera de cinema, va, què podem veure-hi?
Doncs mira, tenim, ja que parlem de pel·lícules oscaritzables, una de les nominades als Oscar que també ens arriba aquesta setmana, es tracta de Call Me By Your Name. Està nominada la millor pel·lícula i en principi, a veure, la curiositat d'aquesta pel·lícula és que l'havia de dirigir James Ivory. James Ivory
gens a mi.
Bueno, però si et dic, per exemple, Lo que queda del dia, Anthony Hopkins,
ara sí,
fent
ara sí.
De majordom... Clar, aquest senyor ja era gran quan va fer aquella pel·lícula. I quan es va... Sí, sí, quan es va posar aquesta...
No seràs una mica cabró, tu també?
No. Ara té la seva explicació. Perquè l'home, quan es va posar a rodar això, tenia 90 anys, val? I ningú el volia assegurar. És a dir, Bé, ja, a Hollywood, si el director no troba assegurança, no pot rodar la pel·lícula. És així. Aleshores, clar, perquè tenim aquest home en un moment o altre, si li donem un pressupost important, se'ns hi queda i què passa amb la pel·lícula, no?
Apa, vinga.
Sí, sí. No, és sí. Vull dir, fem broma, però...
No.
Total.
Sí. Ja sé, ja, sí.
Clar, és home, 90 anys, un dia passa alguna cosa i ja està. Bé, total, que no se'n fiaven, no? I ell, que volia tirar endavant la pel·lícula, va parlar amb el Luca Guadagnini perquè la dirigís. És a dir, s'ha buscat algú més jove que l'asseguressin perquè la dirigís, però de fet James Ivory ha estat al darrere de la pel·lícula i el guió és del James Ivory, que precisament una de les nominacions que té la pel·lícula és el guió. I pràcticament la pel·lícula es parla de la història d'amor entre dos homes. Està ambientat a l'any 1983 a Itàlia i ens parla una mica del descobriment de l'homosexualitat de dos personatges. Un és un noi de 17 anys i l'altre és l'ajudant del seu pare. El seu pare aprofita la seva estança a Itàlia per fer una mica de feina i bé, veurem una mica aquesta història d'amor que quan s'hi trobin no sabran ben bé què fer cap dels dos personatges. Tenim el protagonista, el Timothée Chalamet i l'Armie Hammer.
Molt bé, i escolta, recordem el títol de la pel·lícula?
Call Me By Your Name.
Call Me By Your Name, és a dir, sí, crida'm pel teu nom.
Sí.
Molt
sí,
bé.
Sí.
Molt bé, però doncs primera pel·lícula recomanada. Què més?
Anem per la següent. En aquest cas, a mi està formada per una parella que personalment m'encanta, que és Jaume Collet Serra, que és el director català que està ficat als Estats Units com a director, i Liam Neeson com a protagonista. Mm. És a dir, adrenalina a tope.
Sí.
Junts han fet pel·lícules com Non-Stop, Sin Identidad, Una noche para sobrevivir, és a dir, aquestes pel·lícules en què Liam Neeson reparteix hòsties a tort i a dret, i en aquest cas esperem que continuï fent-ho El Pasajero, no?
Sí, no?
Sí. L'acció en aquesta ocasió passa en un tren i Liam Neeson és una mica protagonista de com les pel·lis de Hitchcock, no? L'home de peu que se'n va cap a casa seva amb el Rodalies, no sabem si era de l'Antonave o no en aquest cas, però era amb Rodalies. Més macos dels que tenim aquí, també ja ho dic.
Sí,
no,
depèn d'on sigui, ja t'ho explicaré.
Exacte. Sí. Bé, total, que allà es trobarà, sense voler-ho, involucrat, no explicarem com, amb una conspiració criminal que amenaçarà la seva vida i també la dels seus éssers estimats. Entre els protagonistes també tenim a Patrick Wilson i Vera Farmiga, habituals en el cinema de Jaume Collet Serra, i el Sam Neill. Jo crec que ens ho passarem bé aquí.
Molt bé, doncs recordem el títol de la pel·lícula.
El Pasajero,
el
de Commuter.
De Commuter, vale.
Sí, ese seria el títol original.
Molt bé, doncs anem a una tercera pel·lícula, va.
Vinga, El corredor del laberinto, la cura mortal, que per mi, d'aquestes sagues d'adolescents, diguem-ho clar, infectes com Crepúsculo, Divergente i totes aquestes morralles que han arribat, per mi la millor d'elles és El corredor del laberinto, que no deixa de ser bastant entretinguda, la veritat. I ara ens arriba la tercera entrega de la saga, que ha tingut la dignitat, però està basada en el tercer llibre i últim, perquè és una trilogia literària, ha tingut la dignitat de no dividir-se en dues pel·lícules, cosa que han fet... Sí, amb això d'agafar el tercer llibre i dividir-lo en dos per fer més calés. Bueno, mira què ha passat amb Divergente, no? Que ho van fer així i la segona part, com que va anar tan malament la primera, doncs la segona part ja no la veurem, no? Es quedarà sense acabar.
M'ha fet gràcia això de tingut la dignitat de no dividir-se. Ets ben cabró, no. Tu també, quan t'hi poses.
Sí, no, una mica així. No, però és veritat.
Molt bé.
Bé, en aquest cas, repeteixen Dylan O'Brien, Carla Escolheiro i Thomas Brady Sangster, i el director també
repeteix... No sé qui són aquesta gent. Qui són aquests?
Que són molt joves. Per exemple, un és un dels nens de Joc de Trons, per exemple. Clar, és que hem anat a buscar... I el Dylan O'Brien és un actor... Bé, que ha fet les seves coses, vull dir, com a secundari i tal, però de protagonista no només la gent el recorda per Corredor del Laberinto, que va ser durant el rodatge de la pel·lícula va tenir un accident molt greu, el van atropellar en el set.
Vaja.
Sí, el rodatge va estar aturat mesos
Vaja.
I l'actor li va afectar tant el trauma que va considerar seriosament en retirar-se de l'interpretació. Per tant, la pel·lícula va quedar una mica en l'aire, al final l'han acabat i ens arriba ara potser un any més tard del que ens hauria d'haver arribat.
El productor devia estar content.
Sí, no, clar, llavors veus, agafes un jove, penses, estàs tranquil, i clar, llavors no t'enfies del James Ivory, que té 90, no? I allà està. I a vegades l'edat...
Exacte. Clar, m'imagino l'Ivory aquest dient, escolti, vostès no em volen assegurar, però miri qui ha tingut el problema de veritat.
Ara, sí, aquí està la cosa.
Molt bé, se m'escapa el riure. Em sap greu, perquè al final estem parlant d'un jove atropellat, però m'estic imaginant la gràcia, l'escena i em fa gràcia.
Sí, el que passa és que sí que en el 16 a vegades passen coses, mira, Tom Cruise també, va tenir un problema, no?, a l'última de Mission Impossible, que també va haver de parar uns mesos, perquè clar, Tom Cruise és d'aquelles persones que els agrada ell fer les escenes d'acció, doncs clar, si no li deixes un especialista, doncs a vegades passen coses.
És que com diria en Martí, que és com un avi, a vegades és que van a buscar allò que no tenen.
Ah, exacte, correcte, sí.
Va, què més? Sí, exacte. Bé, què més tenim així ja de manera més breu?
Bé, doncs res, ràpidament acabaré amb una francesa que és C'est la vie, que és la nova pel·lícula d'Eric Toledano i Olivier Nakache, que aquests senyors ho van patar una mica a nivell internacional fa un temps amb una pel·lícula francesa que era Intocable, que va tenir molta repercussió aquesta pel·lícula. Sí, doncs en aquest cas fan és la seva nova pel·lícula, que s'han basat en les seves experiències, no com a directors, perquè es veu que per finançar les seves pel·lícules el que es dedicaven a fer aquests senyors era de cambrers en casaments. Aleshores, una mica amb la seva experiència en aquest món de l'hostaleria, restauració de les bodes, doncs han fet una pel·lícula, una comèdia francesa, per entendre'ns.
Molt bé, doncs, a veure, recordem el títol, va.
C'est la vie. No crec que tingui la repercussió d'Intocable, perquè això és molt complicat, però bé, sí que el seu nom traurà públic aquest cap de setmana al cinema.
Doncs, Ignasi, jo crec que et mereixes un aplaudiment.
Doncs vinga, gràcies.
Veus? Tota la claca de gent que tenim a l'estudi. Ignasi, molt tornarem bé, la setmana que ve. Que vagi bé, gràcies, eh?
Vinga, una abraçada.
Adéu, bon dia. 9 minuts i les 9. I com sempre a aquesta hora anem a l'agenda. Comencem amb el repàs a les activitats culturals, lúdiques, festives de casa nostra a la Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro, perquè a 5:15 de la tarda hi ha un taller de màscares venecianes destinat als més petits de la casa, Marc Clapés.
Al Carnaval de Venècia la gent es disfressa de forma molt elegant. Les màscares que porten són boniques i plenes de misteri. En aquest taller us podreu fer un antifaç ben brillant amb plomes i lluentons i molta fantasia. Per ser els més macos de la festa, activitat a càrrec de l'Anna Ribot i destinat als infants a partir de 4 anys.
I no marxem de la Biblioteca de Platja d'Aro perquè a les 7 de la tarda hi haurà una xerrada literària a càrrec del nostre col·laborador, en Miquel Martín, l'escriptor Miquel Martín.
La Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro organitza aquest cicle de xerrades literàries on coneixerem les obres dels nostres autors catalans més propers. Serà càrrec d'en Miquel Martín, escriptor i llicenciat de Filosofia. Es va iniciar en el món de la literatura el 1994 en guanyar el prestigiós premi Joan Fuster per autors joves, el qual van seguir, entre d'altres, els premis Solstici, Manuel de Pedrolo i Romà com a Mala.
I acabem recordant que aquest diumenge, a partir de les 10 del matí, a Sant Feliu de Guíxols, s'hi celebra la 6a travessia No a la Fred.
Una proposta pels amants del mar i les aigües obertes. Una prova no competitiva per a aquells que no els fa res passar una mica de fred. A l'acabar hi haurà xocolata desfeta i pastetes per a tothom.
Oh, pastetes, doncs vinga. Tot això us ho expliquem el dijous, que és 25 de gener, el mateix dia en què a la televisió s'hi podia veure i escoltar això. Queda bé per la ràdio, posar àudios de la televisió sense veure imatges, la màgia de la ràdio. En qualsevol cas, aquest és l'àudio amb el que començaven un 25 de gener les primeres emissions d'Antena 3. Antena 3, ara encantat.
Muy buenas noches, ya estamos aquí. En este preciso momento comienzan nuestras emisiones regulares. Nuestra programación habitual, que Dios lo quiera, esperemos no se pare nunca.
Les transmissions regulares, que dius lo que era. Comencen les emissions d'Antena 3 un 25 de gener.
Antena 3 va començar a emetre tal dia com avui de fa 28 anys, un mes després de la seva fundació. Les emissions van començar amb un programa presentat pel periodista Miguel Ángel Nieto, que un mes abans ja havia començat les emissions en proves del primer canal privat en emetre per tot Espanya. Després va arribar el primer informatiu presentat per José María Carrascal. Per altra banda, el primer programa d'entreteniment que va veure la llum va ser La Ruleta de la Fortuna, que llavors presentava Mayra Gómez Kem, que durant molts anys havia format part del grup d'Antena 3.
Todos salimos ganando. Muchas gracias.
Moltes gràcies. I també el mateix 25 de gener naixia Leta James.
Ho va fer l'any 1938 a Los Angeles i va ser una cantant que va abarcar una gran varietat d'estils que van des del blues, passant pel rhythm blues, el rock o el soul, entre d'altres. A mitjans dels 50 va començar la seva carrera i va assolir enorme èxit amb temes com Dance With Me o Tell Mama. Als anys 60 es va aproximar al soul i va patir també alguns problemes personals, alguns a causa de les seves addiccions a l'alcohol o a la droga. Aquella època gravaria el tema Just Want to Make Love You, que anys més tard es recuperaria per un anunci de Coca-Cola, provocant un ressorgiment en la seva carrera. Va morir el 20 de gener de 2012. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day.
Més portentoses de l'escena soul americana, la de Leta James, que naixia tal dia com avui, un 25 de gener del 2017, i per vergonya de molts homes, quantes vegades no hem somiat en entrar en una oficina i que ens miressin d'aquella manera que miraven en aquell repartidor de Coca-Cola. I per vergonya de molts homes, qui més qui menys ara mateix ha estat des de Palafrugell fins a la Índia, ballant una mica el ritme d'aquest I Just Wanna Make Love To You. I a punt de tancar el supermatí d'avui, us expliquem una notícia d'última hora. Hi han dos morts, almenys, en un descarrilament de tren a prop de la ciutat de Milà. Més de 50 persones han resultat ferides en un sinistre del que per encara se'n desconeixen les causes. Com deien, per tant, dues persones haurien mort i més de 50 haurien de resultat ferides, 5 d'elles de gravetat. A primera hora d'aquest dijous, el descarrilar un tren a prop de Milà, això és a Itàlia, òbviament. El sinistre s'ha produït entre Pioltello i Segrate, a l'entrada de la ciutat italiana, en un comboi de la línia regional Trenord, que havia sortit de Cremona i anava directe a la plaça Garibaldi de Milà, on hi ha l'estació central. Per tant, aquesta última hora que podeu anar seguint. I també, abans d'acabar, resum de les notícies que us hem explicat amb Antoni i amb la Sílvia.
L'Ajuntament de Torroella posa en marxa un habitatge social per a casos d'urgència al municipi. És el primer d'aquestes característiques i s'enmarquen les accions que està duent a terme la taula de l'habitatge de la ciutat.
Renovació al PDeCAT de Sant Feliu de Guíxols. La seva portaveu Dolors Ligero avança a Ràdio Capital que no es presentarà a les eleccions municipals de l'any que ve. El partit tindrà el nom del candidat o candidata abans de l'estiu.
Pressió veïnal per solucionar el punt negre de l'Estartit. Una petició a Change.org que recull mig miler de signatures per millorar la carretera al tram de la urbanització de les dunes. El govern assegura a Ràdio Capital que té el compromís de la Generalitat, però tem que el 155 retardi la inversió.
Els Mossos d'Esquadra detenen un conductor a Calonja que gairebé triplicava el màxim d'alcohol permès. Els fets van passar diumenge a la carretera C31, on els agents estaven fent un control de drogues i alcohol. El detingut és un veí de Vall-llobrega de 28 anys.
Neix Indilletres, la fira del llibre de la Bisbal d'Empordà. L'objectiu és promoure la lectura i donar visibilitat a les editorials independents i als seus autors. Es farà el 2 i 3 de juny a la plaça del Castell. La fira també donarà espai a les cultures foranes establertes a la Bisbal.
La policia local de Palafrugell celebra demà la seva diada amb una jornada de portes obertes a la comissaria. L'acte oficial de commemoració, la part més solemne de la diada, tindrà lloc a 6:15 de la tarda. Una hora més tard s'obriran portes per les visites ciutadanes.
Temps pel temps, Martí.
Avui ens aixequem amb boires i núvols baixos, que seran compactes. Compte la carretera amb la poca visibilitat. La boira anirà marxant durant el matí, però arribarà amb més nuvolositat. Temperatures entre els 4 i els 15 graus i serà entre la nit de divendres a dissabte quan ens creuarà el front i cauran precipitacions. El divendres al matí encara restes d'aquesta nuvolositat i alguns ruixats i a partir de la tarda s'activa el vent de nord, el vent de tramuntana, que farà baixar les temperatures notablement.
Tornem demà a les 8. Que vagi bé. Adéu-siau.
Supermatí.